D'aquí a 9 minuts, seran 3 quarts de 3. Anem als esports. La primera Copa Davis organitzada per l'empresa de Gerard Piqué s'ha acabat amb la victòria de l'equip espanyol, amb queixes pels horaris d'alguns partits i amb una assistència als partits molt desigual. Recordem que s'ha disputat tot en una única setmana i que l'escenari ha estat únic. Madrid. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
És la primera edició, sempre s'ha d'agafar una mica amb pinces, segur que hi ha coses que es volen millorar, però es pot fer balanç d'aquesta primera Copa Davis amb aquest format i quin futur li espera a la competició?
Sí, a veure, el canvi radical de format ha rebut crítiques i lloances a parts iguals, diríem. Comencem per la part positiva. La competició guanya ritme, guanya emoció amb aquest format més dinàmic. El fet que les eliminatòries es decideixin el mateix dia agrada als jugadors i als aficionats. El fet que els dobles guanyin protagonisme i siguin decisius, en la majoria d'eliminatòries, també és positiu. I el fet que sigui a 3 sets i a 3 partits fa que molts països tinguin opcions de guanyar la competició, com explica Rafa Nadal.
Me parece un formato muy emocionante. Todas las eliminatorias son luchadas, todos los puntos tienen una importancia decisiva en lo que pueda suceder en el futuro, y esto hace que para el público y para la gente pues sea muy interesante, ¿no? No hay momento para la relajación. El hecho de que también sea el mejor de 3 sets y solo 3 puntos se convierte en una competición abierta para muchos países.
Ara bé, un parell d'aspectes clarament negatius. El primer, la quantitat de partits fa que el format sigui inviable en 7 dies. Partits massa comprimits i un desgast molt gran per als països finalistes que han hagut d'encadenar eliminatòries diàriament acabant de matinada. La solució passa per ampliar la competició com a mínim als 10 dies.
Hay un problema que son los horarios. Ayer entré a mi habitación a las 3:20, anteayer a las 4:24 y el día anterior a las 3:10 de la madrugada. Creo que esto es lo único pendiente e importante de cara al futuro. No sé cuál es la solución, porque es verdad que es muy difícil encontrar más de 3 estadios juntos, cubiertos, en un lugar del mundo, pero hay que arañar algún día más.
L'altre factor negatiu ha estat l'assistència els primers dies, sobretot. De divendres a diumenge la Caja Màgica era plena, però els primers dies feiners no tant, i en alguns moments era pràcticament buida. També hi té molt a veure l'alt preu de les entrades. Resol això, està clar que la nova Davis ha vingut per quedar-se amb un altre gran repte, per cert, que tard o d'hora s'hi acabi fusionant l'ATP Cup, que és una nova competició per països que es disputarà per primer cop al gener a Austràlia i que de les dues competicions se'n faci una de sola.
Doncs fet l'anàlisi, en l'aspecte esportiu, el que sí que no ha canviat és que la nova Davis de Piqué ha servit per confirmar l'hegemonia espanyola en aquest segle XXI.
Sí, perquè Espanya va guanyar la seva 6ª Copa Davis en els últims 20 anys. La primera va ser l'any 2000, després 2004, 8, 9, 11 i aquesta contra el Canadà. Sens dubte, la millor generació de tenistes espanyols, amb un Rafa Nadal platòric que ha participat en 5 d'aquestes 6 Davis, sempre ha estat decisiu Nadal, però mai tant com ara. Fixeu-vos, aquesta setmana Nadal ha jugat i guanyat 8 dels 11 partits que ha disputat l'equip espanyol, comptant individuals i dobles. Serà també, però, la Davis de Roberto Bautista, que va haver d'abandonar la competició dijous per la mort del seu pare i ahir va tornar per guanyar el primer punt de la final.
Doncs ahir va acabar aquesta nova edició de la Copa Davis. Demà torna la Lliga de Campions de Futbol després d'una aturada de 3 setmanes i ho fa amb una jornada que pot determinar la classificació del Barça i que presenta grans duels. Per exemple, demà mateix Madrid-París-Saint-Germain al Bernabéu. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça no juga fins dimecres, però el partit del Bernabéu, com dèiem, és demà mateix.
Un partit entre dos pesos pesants del futbol mundial, tots dos gairebé classificats pels vuitens de final. El PSG passarà com a primer si guanya o si empata. Si perd, donaria opcions al Madrid, al qual l'empat pot servir-li, això sí, per classificar-se almenys com a segon de grup. Però dos equips d'aquest nivell no estan fets per especular, i menys després del dolorós 3-0 que els de Zidane van rebre a París.
Que pasó, pasó. Sabemos que es mañana es un partido para nosotros, es un gran partido. Estamos en casa antes de nuestra afición. Es lo que queremos hacer, un buen partido de fútbol. Bueno, como siempre, aquí se habla de fútbol y quiero ver a mi equipo, nada, hacer 90 minutos de gran nivel.
El Madrid-Bale s'ha entrenat amb normalitat i estarà a punt per jugar. El PSG, Marco Verratti, ha entrat a la llista de convocats del PSG pel partit. El migcampista italià havia estat baixa contra l'Illa per problemes en un genoll. Neymar i Mbappé també estan recuperats i podran jugar. Quan li han preguntat a Zidane sobre si Mbappé es voldrà exhibir al Bernabéu, ha contestat el següent.
Nada, mañana viene como rival. Entonces, lo que me importa a mí mañana es lo que vamos a hacer nosotros, nuestro equipo, no... Y bueno, vamos a ver lo que también el rival lo vamos a preparar, pero viene como rival, entonces nada, no te puedo decir. Sabemos el jugador que es, la importancia de en su equipo, como muchos de ellos, y bueno, hay que estar preparado.
Entre els convocats del PSG també hi ha els exmadridistes Keylor Navas i Ángel Di María i l'internacional espanyol Pablo Sarabia.
I dimecres serà el torn del Barça, que rebrà al Camp Nou el Borussia de Dortmund. Un partit en què el Barça s'hi juga molt. Si guanya, aconseguirà la classificació pels vuitens de final. Però, en canvi, si empata o perd, tot apunta que jugarà la continuïtat amb Milà al camp de l'Inter a l'última jornada d'aquesta fase de grups. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda. Tot això, tot i això, si Barça i Dortmund no arriben en el millor moment, els blaugrana van guanyar el CUE, el Leganés, amb penes i treballs. I el Dortmund, també contra el CUE, va aconseguir l'empat in extremis després de perdre 0-3 contra el Paderborn. I el club ja ratifica públicament el tècnic Lucien Favre, senyal que les coses no van de la millor manera. A més, el Càceres va lesionar i és molt probable que no pugui jugar al Camp Nou. La mirada de Valverde posa l'accent a hores d'ara en l'eix de la defensa. Piqué es baixa per sanció i la lògica assenyala l'Englé Umtiti. L'Englé avui ha entrenat amb normalitat després de les molèsties del Soli. És dubte, però l'entrenament d'avui és una pista que ens porta a ubicar-lo a l'11. I Umtiti i el seu cartílag segueixen sent una incògnita. Està bé, però Leganés va encadenar el segon partit consecutiu des del 2018. Això sí, fa un any que no juga dos partits en una mateixa setmana. A tot això, cal sumar-li les baixes de Semedo i Alba als laterals. Sergio Roberto i Júnior apunten a la titularitat. I avui hem sabut que el francès Clément Turpin serà l'àrbitre del partit. Considerat el millor col·legiat francès del moment, va ser l'àrbitre de la debacle a Roma del 2018, el 3-0, que va eliminar el Barça dels quarts de final de la Champions.
Aquí a dos minuts seran 3:45 de la tarda. Demà i dimecres seran, doncs, dies de Lliga de Campions. I dijous, com és habitual, serà el torn de la Lliga Europa. És la competició que, de moment, li està donant alguna alegria aquesta temporada a l'Espanyol. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Tot i que la Lliga és una altra història, ben diferent. Per bé que ahir van sumar el primer punt a casa, continuen sense guanyar a Cornellà al Prat i, a més, sense sortir de la zona de descens.
L'Espanyol necessita, com sigui, començar a guanyar a casa per sortir de baix, però al vestidor miren de ser optimistes i treure'n les conclusions més positives possibles. Com a mínim, així ho veu el davanter Víctor Campuzano.
Crec que no és un punt dolent, és un punt positiu, és un punt que ens dona moral i intentarem seguir així i intentar sumar 3 en 3.
Tot i això, Campuzano és conscient que han de millorar molts aspectes, especialment per generar més perill a l'àrea contrària.
Intentar generar més ocasions, intentar estar més a l'àrea rival que la nostra, que al final així és com més ocasions es generen, més oportunitats de gol tindrem. Però el que et dic, l'equip està compromès, estem units, tenim un sentit de pertinència que ens ajuda molt, l'afició ens va ajudar molt aquest diumenge.
D'altra banda, aquesta tarda s'hauria de saber l'abast de la lesió al turmell que es va fer ahir Matías Vargas, que va estar només 3 minuts al camp, i també el cas de Facundo Ferreira, que va quedar fora de la llista dissabte per un problema muscular.
Doncs situació preocupant, la de l'Espanyol, però els aficionats blanquiblaus tampoc no poden treure's la preocupació de sobre si miren el seu equip femení, que està en una situació semblant, o fins i tot diríem que pitjor. En 9 partits de Lliga disputats, les noies de Salvador Jaspe han sumat només un punt. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Un balanç de 0 victòries, 8 derrotes i un empat resumeixen l'inici de temporada de l'Espanyol femení a la Lliga Iberdrola. Ara mateix és cué de la competició. Es troba ja a 7 punts de la salvació. I un mal inici que s'explica des de dos aspectes. Un és la defensa. L'equip ja ha encaixat 22 gols. La meitat en els darrers 4 partits. I l'altre són les lesions. Des de la pretemporada pràcticament, Jaspe no ha tingut la plantilla sencera a la seva disposició. Val a dir que les sensacions en el joc no han estat del tot dolentes. Per exemple, en el darrer partit davant l'Atlètic de Madrid, que acaba perdent per 3-0, les jugadores periques van oferir bons minuts contra un rival d'entitat. Del joc i del proper partit davant el Huelva, considerat tota una final, en parlaven tant el tècnic com la jugadora Deura García.
Para nosotros el día de Huelva es una final. Hemos valorado que quedan 6 jornadas para acabar la primera vuelta y tenemos que intentar conseguir de esas 6 jornadas conseguir 9 puntos o 10 para poder la segunda vuelta el objetivo salvarlo.
Ahora viene Huelva a casa y es que tenemos que salir como hemos salido contra el Atlético de Madrid y yo estoy convencida que si salimos así, mordemos el campo y todo, nos llevamos los 3 puntos seguro porque confío a muerte con el equipo que tengo.
L'altra cara de la moneda de la Lliga Iberdrola és el Barça, líder de la competició amb 25 punts, un més que l'Atlètic de Madrid.
Seran les 3 de la tarda. No deixem de parlar de futbol. Ara anem, però, a la segona divisió, perquè l'efecte Pep Lluís Martí continua funcionant a Girona. L'equip no ha perdut cap partit des que ell n'és l'entrenador. I ara, a més, s'ha situat en la zona de promoció a primera. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Aquesta és la millor classificació d'aquesta temporada del Girona gràcies, una vegada més, als gols dels de sempre. Destuani, Pichichi de segona, i també de primera, ha fet més gols que cap davanter, ni a primera ni a segona.
Sí, Estuani ha fet 12 gols en 13 partits, perquè recordem que se n'ha perdut 4, 2 per lesió, les dues primeres jornades, un per sanció i un altre perquè era amb l'Uruguai, a la jornada d'aturada per als partits internacionals. És el màxim golejador de segona divisió, però cap de primera, cap jugador de primera, tampoc n'ha fet més que ell. Els seus dos gols d'ahir van servir perquè el Girona encadenés la cinquena jornada consecutiva sense perdre i se situés a només 2 punts de l'ascens directe. Pep Lluís Martí, com deies, Òscar, es manté invicte a la banqueta amb 4 partits, 2 victòries i 2 empats. I avui el Girona té la millor classificació de la temporada.
Tenim els punts que tenim. Hem de pensar on han d'estar a la jornada 42. El que hem de fer és continuar fent feina. Possiblement, quan més a dalt estiguem, més confiança, millor per tots, millor per l'afició, millor per tots nosaltres. És important, evidentment, però crec que nosaltres ara el que hem de fer és disfrutar aquesta situació durant aquest dia, però a partir de dimarts començar a fer feina una altra vegada, perquè ens trobarem una altra vegada un partit molt complicat.
Aquest partit que refereix Pep Lluís Martí, l'entrenador del Girona, és el que l'equip gironí ha de jugar dissabte al camp del Saragossa, un altre rival directe. És un equip que només té un punt menys a la classificació i que també és en zona d'ascens a primera divisió.
I encara un punt més de futbol, en aquest cas futbol internacional i concretament a Sud-amèrica. Perquè en només 24 hores, amb un dia de diferència, el Flamengo ha guanyat la Copa Libertadores i la Lliga Brasilera. Dissabte, el Flamengo va guanyar la final de la Champions Americana 2-1, després de remuntar in extremis un gol inicial del argentí River Plate. Hi va haver incidents a Rio de Janeiro després de la victòria amb 23 ferits per bales de goma, gas lacrimogen o gas pebre. Però és que ahir l'equip, el mateix, el Flamengo, es va proclamar campió de la Lliga Brasilera sense haver de jugar. La derrota del Palmeiras a casa 1-2 contra el Grêmio de Porto Alegre ha fet campió el Flamengo sense haver de jugar el seu partit d'aquesta jornada. Falten 4 partits perquè s'acabi la Lliga i té 13 punts d'avantatge sobre el Santos i el Palmeiras, que són els seus principals perseguidors. Per tant, en 24 hores el Flamengo ha guanyat la Copa Libertadores i la Lliga Brasilera de Futbol. Anem al futbol i parlem de waterpolo, perquè demà jugarà a la piscina de Can Llong, a Sabadell, la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo, que enfronta el campió de l'Eurolliga, el Club Natació Sabadell, amb el campió de la Copa Lent, que és l'Horizonte de Catània, a Itàlia. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
I el Sabadell vol aprofitar el fet de jugar a casa per convertir-se en el primer equip que guanya 4 vegades aquesta Supercopa d'Europa femenina.
Un Sabadell que va guanyar aquest títol va per primera vegada el 2013, també el va guanyar el 2014, i l'últim precedent, el més recent, és el 2016, quan precisament el partit va ser un duel íntegrament català entre el Mataró i el Sabadell. Les vallesanes afronten aquest nou títol europeu, volen tornar a ser supercampiones davant un equip, l'Horizonte de Catània, que manté el bloc de jugadores de la temporada passada, però que pel Sabadell arriba en una circumstància inèdita respecte a altres anys. És cert que aquest any han perdut peces importants, han arribat jugadores noves, però la circumstància és que l'equip no arriba a líder de Lliga, i aquesta valoració, aquesta circumstància, la reflexió és de la Mati Ortiz, la defensora de l'equip vallesà.
Nosaltres estem bé, la veritat que estem bé. Sí que és veritat que amb els dos partits que hem perdut ara contra el Mataró i el Medi, fa una mica de... fa ràbia, potser, no? I t'emprenyes en moltes situacions, però bueno, tenim moltes ganes. Ara això és, com es diu, no? Un borrón i cuenta nueva. I demà tenim un partit importantíssim. Crec que aquesta és la setmana, com dèiem nosaltres.
Demà el partit a 2:15 del vespre contra l'Horizonte Catania, que va guanyar la Supercopa Europea l'any 2008.
Doncs a veure si les noies del Club Natació Sabadell aconsegueixen aquesta fita històrica d'haver guanyat 4 Supercopes Europees, cosa que no ha fet cap altre equip. N'estarem pendents a la piscina de Can Llong amb la Maria Guixà. I encara alguna cosa més, perquè, per exemple, el Fuxe de Berlín, i parlem d'handbol, ha anunciat el fitxatge per les 3 pròximes temporades del jugador danès del Barça, Lasse Andersson, a partir del 30 de juny, data en què s'acaba el seu contracte amb el club blaugrana. Andersson, per tant, serà jugador del Fuxe de Berlín a partir del final d'aquesta temporada amb el Barça durant les 3 pròximes temporades.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
minuts i seran les 3 de la tarda. En bàsquet, nou contratemps pel Baxi Manresa. El seu base, Franky Ferrari, s'ha tornat a lesionar i tot indica, Pol, que no podrà jugar el que queda de la primera volta de l'ACB.
Sí, Ferrari té un trencament al cinquè metatarsià del peu esquerre. No hi ha un temps estimat de baixa, encara que per lesions d'aquest tipus sol ser d'un mes i mig aproximadament, en funció de si passa o no també pel quiròfan. El club preveu que no pugui jugar, com a mínim, la primera volta de la Lliga Endesa. Recordem que Ferrari ja es va lesionar a la primera jornada de Lliga. En aquella ocasió va ser el braç i va estar un mes de baixa. La setmana passada tampoc va jugar a la Champions per una gastroenteritis. I no parlem d'una baixa qualsevol. Ferrari estava sent el millor jugador en valoració de l'equip. El nord-americà, amb passaport italià, s'afegeix a la llarga llista de lesions que té Baxi Manresa. El seu company, Pere Tomàs, no recorda haver viscut cap temporada amb tantes lesions.
Però jo no recordo també així tan seguit tot. Sí, també l'any passat van tenir molts problemes, també, però com aquest, no ho sé, no sé si recordo cap. Però, bueno, hem de ser forts, hem d'estar units i hem de fer pinya. Estem en una situació complicada a la Lliga, tothom ho sap, però ens hem de sortir. Encara queda molt.
Amb humor s'ho pren el seu entrenador, Pedro Martínez. Ahir va fer la següent piulada a Twitter, mencionant directament Ferrari. Una mà trencada, gastroenteritis, un peu trencat. Què serà el següent, Franky? Potser et quedaràs embarassat? Sigues fort. T'esperem.
I avui i demà es disputen al circuit de Jerez els últims entrenaments de MotoGP d'aquest any. Uns entrenaments on els equips ja es preparen. Jordi Turré, bona tarda.
Bona tarda.
Per la pròxima temporada.
És el reglament. A partir de demà toca descans i vacances per a tots els pilots. Abans tenen aquestes dues jornades on alguns tenen més feina que d'altres. És el cas d'Àlex Márquez, que no només s'ha d'acostumar a una nova moto, una Honda, sinó també una nova categoria. Passa, recordem-ho, de Moto2, on ha quedat campió del món en MotoGP.
Tot nou, i perquè ha vingut tot de sobte, però bueno, s'ha girat feina, i això és bo. Anar aprenent cada volta, cada curva que feia aprenia algo nou, comparant amb el Marc, amb el Cal, amb tots els que podia. Llavors, donant passos grans, però donant passos que s'han de fer.
Una de les novetats a Jerez és que els dos germans Márquez compartiran garatge, un fet que no va passar al circuit de Catalunya. Marc Márquez podrà seguir de més a prop l'evolució de l'Àlex, tot i que deixa molt clar que aquesta no és la seva prioritat.
Bueno, l'he vist bé, acceptable, no? A poc a poc, sí, està clar que les comparacions són odioses i, lògicament, pues, sempre compararan amb cadascú, pues, arriba en un moment de forma diferent. Però bueno, crec que dona-se la MotoGP en el millor moment de forma que està de la seva carrera esportiva, perquè ha sigut campió del món de Moto2. A casa, lògicament, ens ajudarem mútuament, no? Però dins del circuit, cadascú té els seus problemes i cadascú s'ha de centrar en la seva feina.
Doncs a veure si es van centrar en la seva feina. Els dos germans Márquez, que protagonitzaran un fet històric, com que dos germans siguin companys d'equip en MotoGP. Un parell de coses més abans de la publicitat. En bàsquet, a la NBA, Ricky Rubio continua de baixa per problemes a l'esquena, però el seu equip, Phoenix, ha perdut a Denver per 116 a 104. Mentrestant, Pau Gasol ha visitat un metge de Múrcia per tenir una altra opinió sobre la seva lesió al peu esquerre. I el basc John Ram, de només 25 anys, és des d'avui el número 3 del rànquing mundial del golf, només per darrere de Brooks Koepka i de Rory McIlroy. A més, també s'ha situat, gràcies al seu triomf aquest cap de setmana a Dubai, com el líder del circuit europeu.
Sabiendo que soy el segundo, el primero desde Seve, que Sergio no haya conseguido hacer lo que lleva 20 y tantas victorias en el European Tour, que Chema no haya podido, Miguel Ángel, Álvaro Quirós, Garrido, ha ido tantos jugadores grandes de la historia del golf que no hayan podido ganar, que sea yo el siguiente, es difícil de creer, la verdad, estoy un poco más calmado ahora, pero la mente todavía está, que no procesa las cosas, es increíble.